Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Sense precedents en la història de la democràcia espanyola. Per primera vegada, un expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà davant d'un jutge a l'Audiència Nacional. A Zapatero se l'investiga per tràfic d'influències en el polèmic rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, un rescat públic de 53 milions d'euros. També se l'imputen els delictes d'organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Tots delictes gravíssims, sobre els quals encara preval la presumpció d'innocència. Són la peça principal, però la compareixença d'avui té un segon front sobrevingut, que és el de les joies intervingudes per l'UDEF el 19 de maig. Unes joies que, en un peritatge oficial, s'ha valorat que tenen un valor de 1.300.000 euros i que exposen l'expresident a ser investigat també per un delicte contra la hisenda pública i contraband. Zapatero tindrà avui l'oportunitat de defensar-se davant del jutge. L'expectació per saber la seva versió dels fets ara mateix és màxima. I a hores d'ara és impossible determinar què decidirà el jutge després de prendre-li declaració. Però una cosa és clara. Passi el que passi a l'Audiència Nacional, l'impacte polític serà decisiu. Zapatero representa una part important del capital moral del PSOE i el partit s'arrisca a perdre'l segons com vagin les coses. I és que l'activitat dels jutjats monopolitza aquests mesos tota l'agenda política. Una agenda que en l'àmbit parlamentari està totalment bloquejada. Es va tornar a constatar ahir al Congrés. La mesa, amb la majoria del PSOE i Sumar, va impedir que la tramitació d'una iniciativa de Junts, amb el Partit Popular i Vox, no tirés endavant. Una esmena que pretenia votar sobre la conveniència de convocar eleccions anticipades. Una proposta que s'hauria votat afirmativament, probablement, i que la mesa del Congrés va impedir, al·legant que la convocatòria d'eleccions és competència exclusiva del president del govern espanyol. Amb criteris reglamentaris, la mesa del Congrés pot tenir raó. Però, políticament, la lectura és una altra. I els uns pels altres, el resultat és evident. Bloqueig i inoperància. I tota l'actualitat centrada en la informació dels tribunals. Per tant, s'afegeix combustible a la polarització. Mentre el bloqueig és molt evident, i avui ho veurem també en directe a partir de les 9 al Congrés dels Diputats. I mentre els problemes, també, del dia a dia continuen afectant molts ciutadans que, malgrat tot, confien encara en la política. Encara hi tenen esperança en la institució. És l'eina que tenim tots plegats per millorar les nostres vides.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Avui dimecres hem començat el dia amb temperatures altes ja a l'interior, 20 graus a Balaguer, a la costa també en teníem 24 a Sitges fa una estona, i en canvi encara refrescava una mica el Pirineu, 14 graus a Ogassa, al Ripollès, o 10 graus a Esterri d'Àneu. Avui en previsió de sol, un dia tranquil, a la tarda sí que hi haurà algun ruixat, alguna tempesta, només al Pirineu i al Prepirineu, i amb unes temperatures que seran tan o més altes que les que vam tenir ahir. Sobretot a les comarques de l'interior podrien pujar 1 o 2 graus, i per tant es podria arribar a màximes d'entre 32 i 38 graus les més altes a les comarques de Ponent. Sembla que demà hi haurà menys ruixats al Pirineu de tarda i, en canvi, sí que podrien aparèixer alguns núvols matinals, sobretot a prop de la costa, que seran més freqüents. La temperatura dijous i divendres mantindrà estable a l'espera que pugi fort de cara al cap de setmana.
Ara són les 8:04 i avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem un home que és amic directe del rei Carles III d'Anglaterra i és el seu principal assessor en canvi climàtic. Entrevistarem a un català, Marc Palaí, i ens explicarà la seva història i com ha arribat a convertir-se en una persona importantíssima ara mateix a la corona anglesa. Avui a l'àgora del matí, a partir de 9:15, Jordi Amat, Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. El dia en què... D'aquí a menys d'una hora, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero declararà a l'Audiència Nacional investigat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx. I ho farà defensant la seva innocència, com va proclamar fa un mes en esclatar el cas.
Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
Tenim detalls de com s'ha preparat aquesta defensa. Paula Brujats.
Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraban i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La compareixença de Zapatero coincidirà amb la sessió de control al govern espanyol al Congrés, després de la polèmica d'ahir per una moció de Junts. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Hi ha intranquil·litat al govern per la declaració de Zapatero.
El que hi ha, sobretot, són moltes ganes de que pugui parlar davant del jutge per explicar-ho tot. Alguns líders socialistes diuen, literal, que estaven desitjant que arribés el dia d'avui perquè al PSOE se li ha fet molt llarg aquest mes. La versió pública és que mantenen la confiança en l'expresident Zapatero, però de portes endins molts tenen dubtes sobre com podrà aclarir tot el que té a veure amb el rescat de Plus Ultra, també amb les joies. I alguns també apunten que volen que ho faci primer davant del jutge i, si cal, després amb entrevistes o declaracions públiques.
I ahir va haver-hi també un nou dia convuls al Congrés. Junts volia votar una esmena per demanar convocatòria d'eleccions, però li van tombar.
Sí, va ser un moviment d'última hora per colar en un text del PP una esmena sense cap vinculació jurídica, però que obligava tots els partits a retratar-se, demanava a Sánchez dissoldre les Corts i avançar eleccions. La mesa, amb majoria del PSOE i Sumar, ho va vetar perquè diu que només el president pot fer aquests moviments. S'havia de votar dijous. Sentim les crítiques de Jordi Turull de Junts, també de Patxi López del PSOE.
La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, que no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
Tot i aturat el moviment, la tensió avui de ben segur es deixarà notar a la sessió de control que regna a partir de les 9.
I en tot cas, els socis estan pressionant cada vegada més a Pedro Sánchez.
Sí, hem sentit alguns, Junts, també el PNB, que per cert ahir guardava silenci ja fa dies que demanen eleccions, i Esquerra Rufián en les darreres hores posava en dubte que calia, si calia aguantar amb aquest govern.
Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
Un comentari al que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, va sortir al pas a les xarxes dient que el partit es mantindrà com a soci perquè li interessa anar tancant carpetes bones per a Catalunya, com per exemple el nou finançament. Un Junqueras que, per cert, aquesta tarda reuneix amb el grup dels republicans aquí a Madrid.
Gràcies, Tània. I a la crònica política i judicial cal afegir-hi dos elements més. El primer, pel Foradada, la decisió del jutge Peinado sobre la dona del president, Begoña Gómez.
Demà, dia límit del termini de 3 dies que s'ha donat al magistrat per decidir si retira o no el passaport a la dona del president del govern espanyol, investigada, recordem, per 4 delictes, entre els quals malversació o tràfic d'influències per desenvolupar una càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. I mentre Peinado decideix, el govern espanyol pressiona. Són paraules de la portaveu Elma Saiz.
Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
I el segon és el cas Leire. El jutge investiga si el PSOE va pagar diners a aquesta exmilitant per tombar casos judicials contra el partit. Una de les implicades al cas és l'actual directora de la Guàrdia Civil, que hi va comparèixer al Senat per negar maniobres per entorpir investigacions dels seus agents. Àngels Lafuente.
Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
I mentre reduïa la seva relació amb l'hereria de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Estarem molt pendents de la sessió de control del Congrés i de l'arribada i les paraules de Zapatero davant del jutge. Sobre aquesta compareixença, un primer comentari de la professora de Dret i col·laboradora d'aquest programa, Montserrat Nebrera.
La declaració de l'expresident Zapatero amaga una primera incògnita. La defensa assenyirà a legal la nulitat de les proves originàries o, pel contrari, hi entrarà en el contingut material de la imputació. Si hi entra, també és incògnita si parlarà sobre l'origen de les tan famoses joies. El jutge no li ha permès adornar aquesta part amb tota lògica, perquè és difícil oblidar-se de qui i per què se les va donar. Altra incògnita és si algun altre imputat el perjudicarà fent-se un aldama. I al final, si el magistrat acabarà decretant mesures cautelars, en aquest cas molt més versemblants que pel que fa a Begoña Gómez.
I la declaració de Zapatero és el principal tema del dia. L'altre és la vaga de metges. Dotzena jornada de vaga de metges catalans en una setmana en què els facultatius de tot Espanya s'aturaran per seguir reivindicant millores laborals. Anem en directe a dos punts de connexió per saber com ha començat el dia. Comencem a Tarragona, des de l'Hospital Joan 23. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Es nota aquí la vaga?
Sí, de moment es nota l'accés principal des de la carretera de Valls a Tarragona, on una cinquantena de facultatius estan tallant des de fa qüestió d'un quart d'hora, 20 minuts, aquest accés. Hi ha un embús important dels vehicles que venen de Valls en direcció cap a Tarragona. Aquí tenen la intenció de mantenir aquesta aturada durant uns minuts i seguir en marxa lenta, caminant fins al centre de la ciutat, on a les 11 del matí hi ha prevista una concentració. També s'està notant a les cirurgies i a les visites. Des d'ahir s'estan fent ajornaments de cirurgies i també de moltes visites en aquesta dotzena vaga dels metges, no només aquí a Catalunya, sinó a tot l'Estat. Aquí les intencions dels metges és demanar que hi hagi menys pressió assistencial i que també tinguin un conveni propi. Diuen que s'han suspès aproximadament una trentena d'intervencions a les últimes hores.
La vaga és descentralitzada. Anem de Tarragona cap a Girona, al Cuap Güell, a la capital gironina, hi ha el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
Hola, bon dia, també.
Què diuen els metges gironins?
Doncs que els serveis mínims que els han fixat són excessius, però confien en un ampli seguiment de la concentració que han convocat a Girona, igual que a Tarragona, a partir de les 11, davant la seu de la Generalitat. Escoltem Rosa Maria Jaumà, la portaveu de Metges de Catalunya a Girona.
Jo voldria esperar que aquí a Girona, pel fet de que la concentració es fan aquí, no ens hem de desplaçar a Barcelona, que hi haurà gent. Ara bé, es marquen uns mínims que són gairebé màxims i molta gent s'ha de quedar a complir els serveis mínims, com és lògic.
Som al centre d'atenció continuada del Güell de Girona, al barri de la Devesa, aquí a l'exterior, situació en aquesta hora d'absoluta normalitat, amb els usuaris que veiem que van entrant per anar a la visita que tenen concertada. Hem preguntat a l'interior i ens han dit que a aquesta hora del matí encara no hi havia cap anul·lació, però que la majoria de visites, evidentment, no comencen fins les 9.
El Departament de Treball, que ha fixat uns serveis mínims per garantir l'atenció també urgent i les operacions inajornables, i què reclamen els metges, Oriol Pujador?
Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
Som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Els metges que anuncien més mobilitzacions al setembre, en un mes en què també hi haurà protestes de professors que reclamen que el Departament d'Educació segueixi negociant. Tot això després que el govern es fes un embolic ahir amb el pla pilot per portar Mossos a les escoles, Pol.
Un embolic que va començar amb les paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquí al Matí de Catalunya Ràdio. D'entrada admetia que en ple conflicte amb el sector de l'ensenyament el pla no havia arribat en el millor moment.
Va néixer en un moment, malauradament, inoportú.
Després va parlar d'un projecte en via de paràlisi.
I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
Veurem si es podrà reprendre, deia Parlon, paraules que induïen a pensar que el pla s'havia congelat. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, hores després, va haver de sortir a aclarir que seguia en marxa.
Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
Es continua desenvolupant 7 dels 14 centres que inicialment estaven inclosos en aquest pla pilot. En l'entrevista al matí, Parlon defensava la idea.
No és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent amb vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar, que pot aportar la seva visió en el que seria la resolució d'alguns dels conflictes amb els quals doncs, els equips directius es poden trobar.
Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Llimonada natural Don Simón. Amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio.
8 i 17, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, amb Marc Garriga, amb Marc Jurado, Lara García i Magda Venter. Bon dia.
Bon dia.
I ara, a aquesta hora, el G7 prepara les seves conclusions finals. Anem en directe a Vian, França, on hi ha l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Jordi Baró.
Hola, bon dia.
Incident. Sí. Digues, digues.
No, que dic que és l'últim dia d'una cimera que estan preparant les conclusions finals. És una cimera que acabarà, si no hi ha sorpreses, sense sobresalts en la relació amb Trump. No ha marxat abans d'hora, no ha protagonitzat cap discrepància gran amb la resta de socis i acaba avui sopant amb Macron a Versalles. L'Iran, com sabeu, ha dominat les converses dos dies abans de la firma de l'acord, que finalment es farà en un resort a prop de Lucerna i no a Ginebra, com s'havia especulat en un primer terme. I també hi ha la discussió oberta sobre Ucraïna. Acaba de sortir el document de conclusions finals del G7 sobre Ucraïna, que diu que continuaran donant suport a Kiev, també a la seva integritat territorial, i que incrementaran la pressió a Rússia amb sancions reforçades contra el petroli i el gas rus. Trump ja va dir ahir a Putin que ha de fer un acord de pau.
Incident entre una fregata russa i un iot amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega, Londres. Qui Molivar és?
El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fregata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
I la policia polonesa investiga la mort a trets d'un artista rus, conegut per les seves sàtires sobre Vladimir Putin.
Es tracta de Semyon Skrepetsky, a qui, segons la fiscalia, un home li va disparar a boca de canó i el va rematar un cop a terra. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys que podrien estar relacionats amb el crim. A cal recorda el d'altres opositors al govern rus víctimes d'atacs a l'estranger, per exemple, el de l'exagent Alexander Litvinenko, que va morir enverinat el 2006 al Regne Unit.
Rússia, per cert, no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna.
No, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7.
Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
Moscou, de fet, ja no espera que Trump obligui Volodymyr Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions.
Dues notícies que acabem de saber. La primera, marxa un macrooperatiu dels Mossos contra el Top Manta.
Amb escorcolls principalment a Reus, Cabrils i Salou. En el dispositiu hi participen els Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
Hi ha hagut un mort en un incendi a Montbrió del Camp.
Va ser ja la nit en un incendi en una parcel·la que va cremar dues caravanes i una caseta de fusta. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del foc.
I atenció a la dada. L'any passat va ser el menys ventós des de que hi ha registres. Ho diu el Servei Meteorològic de Catalunya, que confirma l'increment de temperatura. Sèrie Forment.
El 2025 hem viscut tres episodis de ventades extremes, però les dades indiquen que ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. S'ha perdut intensitat, segons Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i també han disminuït els dies que bufa el vent.
Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. També alerten
un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle.
Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
Precisament a les 11 entrevistarem avui l'assessor en matèria d'emergència climàtica del rei Carles III d'Anglaterra. És un català, és el Marc Palahir, i ho explicarem a partir de les 11 la seva història. La patronal espanyola demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
En unes jornades de la COE, el seu president, Antonio Garamendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días. Y por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
I un apunt econòmic més. Els grans bancs estan en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les Hipoteques Fixes.
L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell Bank Inter i Unicaja van fer declaracions públiques en rodes de premsa i compareixences. Aquesta mena de declaracions haurien permès reduir la competència al mercat hipotecari sense que fes falta que es coordinessin. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, demana una investigació.
Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
Avui a 9:45 a l'Àgora del matí parlarem sobre bancs amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que s'estan preparant per una possible onada d'impagaments.
I segons ha pogut saber aquest programa, l'ONG Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
Metges Sense Fronteres ho va reconèixer ahir en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses fa 2 anys al Txad. Tant treballadors locals com internacionals haurien obligat refugiades sudaneses a mantenir relacions sexuals a canvi de menjar o diners. L'ONG va admetre ahir que es van rebre fins a 59 denúncies, de les quals l'organització va poder corroborar-ne una vintena. En la reunió interna van reconèixer que es van fitxar persones sense revisar prou el seu passat per motius d'urgència.
I un jutjat de Madrid ha ordenat detenir l'actriu Elisa Mulià perquè no s'ha presentat a declarar en la causa per injúries a Íñigo Rejón.
Mulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer. Un cop la detinguin i hagi declarat, la deixaran en llibertat.
I els Mossos han reforçat la seva presència al barri del Raval de Barcelona després de 2 batalles.
Sí, en 2 dies, sobretot a la zona de la Rambla del Raval, on diumenge es van llançar cadires i diversos objectes. La Guàrdia Urbana va acabar fent 4 detinguts per batalla tumultuària. Ni 24 hores més tard, 2 grups d'una desena de persones per banda es van barallar. Ara la policia investiga si els fets estan relacionats. Ho llegim al diari Ara.
I també reforç al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs.
L'Ajuntament ja ha presentat un pla de xoc per millorar la seguretat amb més efectius policials, videovigilància, agents cívics i actuacions específiques en determinats punts sensibles de la ciutat, tot després dels últims tirotejos que hi ha hagut al barri.
I, per cert, sobre l'últim tiroteig a Barcelona, l'home executat al carrer Balmes controlava l'entrada de cocaïna al port d'Anvers.
Ho explica El Periódico. La policia sospita que l'home d'origen serbi s'amagava a Barcelona després que les autoritats belgues ordenessin detenir-lo. Havia fet servir un passaport fals d'un país sud-americà per passar desapercebut. Ara els Mossos proven de saber per què s'havia establert a Barcelona i amb quines persones tractava. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va explicar ahir al matí de Catalunya Ràdio per què la policia encara no ha pogut localitzar l'autor.
Perquè no respon a un patró predible dintre de lo que és habitualment l'operativa policial. Això també els professionals ens ho diuen, no? És a dir, és molt difícil determinar el patró que hi ha al darrere d'aquest tipus d'operacions.
La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals a la reunió amb el papa Lleó XIV en la seva visita a Espanya.
Ho va dir ahir, just el dia en què el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
L'Església també ha informat que la visita del papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
I una cooperativa proposa una prestació de 150 euros al mes a canvi d'un consum alimentari responsable.
És la proposta de la cooperativa El Pa Sencer, planteja un canvi radical en el circuit de l'alimentació que passaria per coordinar la producció agroalimentària, la seva distribució i el consum. Asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim l'autor de l'estudi, Francisco Navarro.
Aquesta mesura, per cada euro, generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè es generaria producció, es generaria un salari, que alhora això també generaria recaptació, que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
I avui, gran dia als cinemes, torna Toy Story.
I can't, the time is spotted.
Des d'avui es pot veure ja la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar a la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música i Bad Bunny, Penélope Cruz o Bizarrap la veu a algunes joguines noves.
Tot això avui, perquè el juliol hi haurà nova pel·lícula de Spider-Man.
Hi, my name is Peter Parker.
Protagonitzada per una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya, que ara són a Madrid presentant la nova pel·lícula.
I l'últim punt de música sobre el mercat de música viva de Vic.
Hem de parlar d'això que ens passa i de tot el que ens pot passar.
Es farà del 16 al 20 de setembre, entre ells Ginestà, Quimi Porter, Remei de Calafresca, Marina Herlop, Nacho Vegas o Momi Maiga. També s'entregarà el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català com a homenatge al cofundador de Mishima i exdirector del festival que, recordem, va morir l'any passat.
L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
Vaja, Carles.
Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
I tu què li vas dir?
Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
El matí de Catalunya Ràdio.
I pel que fa als esports, Messi allarga la seva llegenda, a punt de fer 39 anys, és capaç de fer 3 gols davant d'Algèria en el debut a l'Argentina del Mundial.
Davant d'un estadi rendit a Messi, 3 gols, marca de la casa amb el seu segell, com aquest.
Gol! Argentino, 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 Messi! Siempre Messi! No te vayas nunca!
Messi empat amb Klose amb 16 gols com a màxim golejador de la història dels Mundials.
Claro que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
Messi, amb llàgrimes als ulls durant el partit, ha aclarit els motius.
Una qüestió totalment ajena a lo deportivo. Pasó unos días difíciles, complicados.
El seleccionador argentí es Lionel Scaloni.
Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
També al Mundial, França 3, Senegal 1, Irak 1, Noruega 4, 2 gols a Haaland, i Àustria acaba de guanyar Jordània 2-1. A la jornada d'avui destaca l'Anglaterra-Croàcia a partir de les 10. This is the place where we...
I el Barça guanya el primer partit de la final de futbol sala.
Victòria als penals després de l'empat a 5 davant el Pozo Múrcia, Didac Plana, porter del Barça.
Que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
I el pentacampió del Tour de França, Miguel Indurain, parla per Catalunya Ràdio, el podcast Ràdio Volta. Indurain valora la sortida del Tour des de Barcelona el 4 de juliol.
Va ser una de par, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, que va a ser unos días muy interesantes.
Ara són 9:15.
Ho veus? L'any i anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
I el matí arrenca pendent de... La declaració de Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional està cridat a declarar d'aquí a mitja hora, coincidirà també amb la sessió de control al Congrés, això a Madrid, mentre el Parlament d'aquí a mitja hora engega també la sessió de control al govern. Veurem si les mirades van a la consellera Núria Parlon després que ahir l'executiu la rectifiqués pel pla dels Mossos a les escoles. Parlament, Marta Corbalán.
Hola, bon dia. La consellera d'Interior haurà de respondre a diferents preguntes de l'oposició sobre les polítiques de seguretat i probablement també haurà de donar explicacions després que el govern les manés ahir per haver assegurat en una entrevista a aquest mateix programa que quedava aturat el pla per posar Mossos de paisans centres educatius. Veurem també si la declaració avui de Zapatero ressona durant la sessió de control al president Salvador Illa en un ple on es votarà precisament una iniciativa del Partit Popular que demana Pedro Sánchez que convoqui eleccions. Aquest matí també quedarà aprovada una llei esperada des de fa anys, la d'erradicació de l'amiant a Catalunya.
També estem pendents de la vaga de metges, la dotzena des de la tardor. Tarragona, des de l'Hospital Joan 23, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Aquí una cinquantena de facultatius han bloquejat els accessos a Tarragona per la N240. S'han mogut, s'han desplaçat ara cap al centre, ara són a l'avinguda d'Andorra. Els efectes d'aquesta vaga ja es noten a molts hospitals i centres assistencials, tant públics com concertats, amb suspensions i intervencions. Al Joan 23, per exemple, els metges ens deien que s'han suspès més d'una trentena de cirurgies. Aquí continuen concertats aquesta cinquantena de metges cridant consignes com menys corbates i més bates. A tu també t'afecta o crits contra la consellera Paner.
I quatre dies literal. Perquè arrenqui l'estiu, el govern presenta un protocol per prevenir els efectes de la calor en el treball. Ho fa a Lleida aquest matí. Anem cap allà, Estela Bussons, bon dia.
Bon dia. Segons el govern, és un document pràctic perquè administracions i empreses puguin anticipar-se als riscos laborals per altes temperatures i garantir la seguretat i salut dels treballadors, impulsat pels departaments d'Empresa i Salut i amb la participació d'entitats municipalistes, diputacions, patronals i sindicats. Justament a Lleida, el focus està posat en l'afectació de la calor en el col·lectiu de treballadors temporers l'estiu passat, recordem-ho. Un home de 61 anys va morir quan collia fruita a més de 40 graus en una finca de Torres de Segre, a tocar del Carles del Segrià.
I ho hem sabut també fa poca estona. Detenen a Colòmbia el germà del cap de la banda dels Choneros. És la més antiga dedicada al narcotràfic i blanqueig de capitals de l'Equador. Redacció, Marc Jurado.
Sí, l'anunci l'ha fet el ministre de l'Interior equatorià afirmant que amb la captura de Ronald Javier Macías Villamar es tanca el cercle i detalla que l'operació s'ha fet conjuntament per part de les policies de l'Equador i de Colòmbia, on residia amb documentació falsa. Ronald és germà de José Adolfo Macías Villamar, més conegut com a Fito, que està empresonat als Estats Units.
Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. Avui matí amb molts retards a les línies R15 i R16 de Rodalies i de Regionals. Pel que fa a l'R15, el primer tren que ha sortit de Reus ha acabat arribant a l'estació de França de Barcelona gairebé una hora tard i el que va de Lleida a Barcelona porta mitja hora de retard. A l'R16, el tren que ha sortit a primera hora de Tortosa cap a Barcelona acumula ja 50 minuts de demora i també hi ha endarreriments d'un quart d'hora a la mateixa R16 en l'altre sentit, de Barcelona cap a Tortosa.
I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells.
Punts vermells a l'AP7 entre Sal i Vilablareix per unes obres que tallen dos carrils en sentit nord. L'A2 a Vilassant està tallada sentit Lleida per un accident i retencions amb aturades a les entrades a Barcelona, incloses les dues rondes, sobretot sentit Llobregat.
I punts taronja?
Punts taronges. Tenim circulació complicada encara aquesta hora a l'A2 des de Pallejà, a la B23 des de Sant Feliu, tot en sentit Barcelona, també a la C58 a Montcada en sentit Ripollet i a la P7 a Mollet en sentit sud.
De seguida parlarem del cas Zapatero. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia, doncs, amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem de si els bancs s'estan preparant per una onada d'impagaments. Avui passejada amb l'Albert Tom i, com cada dimecres, també tele i sèries amb Darío Porres i Mariola Cubells. A les 11 entrevistarem Marc Palaí, CEO de l'Aliança Circular Bioeconomy i assessor del rei Carles III d'Anglaterra en canvi climàtic.
Avui a l'Àgora ho comentarem amb Jordi Amat, Milà Rospez Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor.
Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs sol i calor avui, amb alguna tempesta a tarda al Pirineu, més o menys com ha passat aquests últims dies. Potser una mica més de calor avui, perquè tindrem a l'interior 1-2 graus més que no pas ahir. Això vol dir màximes que a Ponent podrien arribar fins als 38 graus, també a l'interior de les Terres de l'Ebre, en alguns racons, els racons més càlids. I en pròxims dies segurament les tempestes aniran a menys i sí que podrien augmentar una miqueta algunes franges de núvols a prop de la costa, per exemple, demà dijous al matí, entre la Costa Brava i la Costa Central. Destacarem també del final de la setmana, a partir de dissabte, la pujada de marcada la temperatura que farà que en alguns llocs de Catalunya puguem arribar ja als 40 graus.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, s'endugui al vent un manuscrit, era amb oli. Avui, dimecres, un Enigmàrius inerme. Taciturns sense banyes, de 6 lletres. Taciturns sense banyes, 6 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust, la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
Costellarro va bé. Gràcies.
Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
Costellarro, senyor?
Volkswagen. Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el filòleg i escriptor Jordi Amat, amb la periodista del País Milagros Pérez Oliva, amb la periodista de Crític Laura Aznar i amb el politòleg Nacho Corredor.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs ara s'estava parlant de la relació epistolar, podríem dir, del Jordi Amat amb el Gabriel Rufián, que han estat notícia pública en les últimes hores, el Jordi Amat amb un article que li va escriure el líder d'Esquerra a Madrid i la resposta a les xarxes que li va dedicar el Gabriel Rufián i que ara en parlarem de seguida.
Vols dir alguna cosa, Jordi?
No, que gràcies al tuit de resposta del líder d'Esquerra Republicana al Congrés vaig aparèixer al Marca o a l'As, no me'n recordo, i crec que he fet el cim.
Ja està, has totat el cel amb les mans.
Sí, per tant, ja no puc demanar més.
Què venies a dir amb aquell article, Jordi?
Vaja, no, em va interessar que el CIS en el baròmetre d'aquest mes ens feia veure que, en teoria, el Gabriel Rufián és el quart candidat preferit pels espanyols per ser president del govern, després de Sánchez, Feijóo, Abascal, i és una dada interessant, i m'interessava saber el per què, i jo crec que té molt a veure amb una presència a les xarxes socials que ens fa pensar que té un potencial electoral que la realitat no confirma. És a dir, que ell és un influencer, ho ha estat des del primer moment, si quan analitzes la trajectòria des de que comença Súmate i comença a aparèixer tertúlia, i dic, mira, vaig fer una recerca al diari Avui. El diari Avui va començar a fer una secció l'any 2014-2015, que ara em surt a molts diaris, reproduint tuits. Llavors, Rufián sortia permanentment en aquell moment del procés, és a dir, que era ja vist com algú molt brillant en l'ús de les xarxes. I amb la rapidesa amb la qual ell és candidat a les eleccions generals del 2015, fruit d'aquest activisme i de connectar d'alguna manera amb l'esperit del temps, em va semblar molt significatiu, i després per entendre l'evolució política que havia fet des d'aquell moment, en el que em sembla que es fa difícil pensar que a dia d'avui sigui un polític que, malgrat ser el cap de llista d'Esquerra Republicana a les generals, tingui com a prioritat la defensa dels interessos del que els seus electors volen, i que s'ha convertit en un líder de l'esquerra espanyola que no respon a les expectatives de les persones que el van votar. Llavors aquest era el que a mi m'interessava veure, com havia evolucionat el personatge.
Home, és un personatge que... Hem de veure com acaba tot això, perquè Rufián també és veritat que no sabem en què es pot transformar en unes possibles eleccions. No sabem si aquell moviment que volia crear té espai o no, tindrà forma o no. Ara sembla que està tot més rebaixat, que al final també era una força de negociació del mateix Rufián per decidir les llistes que es pot presentar ell a Esquerra a Madrid.
I després hi ha algunes coses... Que són més o menys conegudes, però són els problemes de relació amb el seu grup parlamentari, l'estratègia de tensar la relació amb la direcció del partit per elaborar ell la llista de les properes generals, és a dir, de la part més, de les tripes de la vida política, que moltes vegades davant de discursos de gran antifeixisme i tot plegat, el que hi ha al darrere és un càlcul de poder que fa ell, i fan molts, però que jo diria que en el seu cas el decalatge entre el personatge tal com ha anat evolucionant amb alguns episodis significatius, és a dir, no tenim manera de valorar com el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va sentir la pressió de les 155 monedes de plata d'aquell tuit en aquelles hores tan tremendes sobre si s'avançava o no les eleccions. Jo crec que va ser molt rellevant aquell tuit per la sensació de pressió social que el president de la Generalitat va tenir quan havia de prendre una decisió molt, molt complicada. No? Llavors, la qüestió de la relació de la política i les xarxes, aquesta mena d'emocionalització, l'actitud que ja ha tingut el Congrés espanyol... Ja, ahir, per exemple, mirava una interpel·lació que li fa el ministre Borrell, generant una polarització molt forta. No? Llavors, és a dir, com a agent polaritzador és molt interessant, com algú que jo sàpiga que ha construït polítiques que han fet que la vida dels ciutadans sigui millor, tinc molts dubtes.
Ja, jo crec que aquest cas és un cas realment molt interessant, perquè crec que ell representa o exemplifica en aquests moments la distància que hi ha o la diferència que hi ha entre la vella política enquadrada amb les intermediacions reconegudes dels partits polítics i la nova política desenquadrada, volàtil i canviant, que es vehicula a través d'influencers o influència a través de les xarxes socials. El fet de que el seu tuit aquest de les 155 monedes de plata realment va tenir un impacte molt fort en aquell moment, perquè, com tu has dit, era un moment crític en el que Puigdemont havia de prendre una decisió, n'havia pres una i la va canviar, i que si no hagués canviat la decisió, probablement la història de Catalunya dels últims 5 o 10 anys hagués estat diferent, diríem. Llavors, ell va testar en aquell moment el poder que té un simple tuit, i el va testar en car pròpia, és a dir, ell era el protagonista d'aquest efecte polític que tots ben reproduïm moltes vegades i tots hem comentat, i encara ara el seguim comentant. Ara bé, aquí hi ha una dualitat en la política espanyola molt marcada, que la reflexava molt bé Ignacio Sánchez Cuenca en un article que publicava el diumenge o ahir al diari El País, en el que parlava que, a diferència d'altres països europeus on els partits tradicionals estan francament en declivi, és el cas de la socialdemocràcia alemanya, que és la que encara aguanta, està en crisi gravíssima en aquests moments, la francesa ha desaparegut, la italiana ha desaparegut, a Anglaterra té molts problemes malgrat estar en el govern, però també el mateix ha passat amb la dreta tradicional, que està sent menjada per tota la dreta o l'altra dreta a tota Europa. El que passa és que justament aquesta nova política o aquesta nova manera de connectar i d'expressar-se públicament coincideix amb unes capes socials i demogràfiques i per edat que són les que tenen menys confiança en la política enquadrada i, per tant, són també les que menys voten, les que més abstenen. I però aquí el càlcul que ha de que un personatge com... O sigui, jo crec que té ben vist, Rufián, té molt ben vist com és el llenguatge, les maneres i la forma de comportar-se d'un líder personalista que passa per sobre de les sigles i que presumeix de passar per sobre de les sigles, perquè això és antisistema també, d'alguna manera, i connectar amb aquest espírit nou de dir l'autenticitat, el qüestionar-ho tot d'alguna manera. I l'altra és el càlcul de això com li repercutirà en una eventual candidatura que ell presidís. Perquè potser té l'expectativa... Perquè comptar tuits no és el mateix que comptar vots.
Uh-huh. I aquí sí?
No.
No,
no, no, no, no ho és. No. Però potser això està canviant.
Potser està canviant, sí, però no a la velocitat que ell pensa.
Jo crec que no ho sabem. És a dir, jo crec que Rufián té una habilitat que és innegable en l'ús de xarxes socials a l'hora de marcar la conversa, és molt hàbil fent-ho, i a l'hora de connectar amb un públic en el to, en l'estil, amb els codis, que segurament no consumeix els mitjans de comunicació tradicionals, i que sense Rufián, fins i tot penso que aquest públic podria ser susceptible a consumir creadors de continguts de dretes, per exemple, no?
Són
susceptibles, o fins i tot penso que potser també els consumeix els creadors de continguts de dretes, i que la virtut de Rufián és que aporta una altra visió de les coses, i crec que connecta.
O sigui, en la línia, perdona, Laura, sí. I deixo-ho seguir acabant, però en la línia del que diu la Laura, és a dir, quants partits no han buscat perfils com Gabriel Rufián?
Sí, no el tenen.
Tots.
Mm-hmm. No els tenen.
Perfils independents abans, no?, que neixen com independents, que tinguin aquesta capacitat d'aconseguir canviar tuits per vots, bàsicament.
Sí, sí. Mas Madrid acaba d'escollir una persona...
De segon, que és també un tuitaire, no?
Sí, però ara jo no pensava ni tan sols en l'estratègia dels partits, que és evident que sí que fan això, eh? Sinó penso que la gent amb qui connecta Gabriel Rufián a través de xarxes socials potencialment també consumeixen creadors de contingut de dretes, i que és interessant el que fa Rufián, perquè ens agradi més o menys el to, els codis que utilitza, sí que representa o sí que enarbora discursos en favor dels drets humans, cosa que a mi em sembla que és interessant que aquest públic, que potser se t'aniria cap a un Vito Quiles, doncs de cop vegi o escolti o senti o connecti amb el que planteja Rufián. Mm-hmm. Jo tinc el mateix dubte que plantejava la Mila, que no ho sé i crec que encara no ho sabrem, i que
no,
potser
no
si hi ha unes eleccions en algun moment ens poden donar algun indicador d'alguna cosa, no? Almenys per veure si la tendència va cap aquí. Jo no sé si això té una translació en termes electorals, és a dir, que tingui molt de seguiment a la xarxa, si això s'expressa després en vots, un. I dos, jo no tinc clar què busca amb les seves propostes Gabriel Rufián. És a dir, quan va fer la proposta d'aquest grup interparlamentari, que tampoc sabíem massa què volia dir, a mi sempre em genera el dubte de si realment la voluntat de tirar endavant aquestes propostes és personalista, és ell mateix, o si realment ell creu o confia que hi ha espai per aquesta eventual candidatura unitària.
L'espai n'hi ha perquè l'esquerra del PSOE, diguéssim, no té lideratge ara mateix,
sí,
ni està organitzada.
Però per la forma com va explicar-la, sobretot a l'inici de tot, jo no sé si realment buscava que això s'acabés articulant o marcar la conversa i situar-se ell al centre del debat.
Que arriba Zapatero ara mateix a l'Audiència Nacional. Dani Sánchez Agaja.
Sí, mira, acaba de baixar del seu cotxe, s'ha girat als periodistes, ha saludat i ara puja a l'escala, està entrant per la porta reservada només a jutges i fiscals. És una petició que han fet des de la presidència del govern espanyol, una deferència per motius de seguretat. Ja ha entrat dins de l'audiència José Luis Rodríguez Zapatero, convertint-se ja en el primer president del govern espanyol que entra per declarar com a investigat en una causa judicial. Hi ha una enorme expectació mediàtica, Ricard, com no pot ser d'altra manera. Companys periodistes, càmeres que envolten l'Audiència Nacional. També no falten a la cita els manifestants habituals d'Azteoir, que passegen ara mateix davant nostre una furgoneta amb pantalles, amb Zapatero, amb el germà de Sánchez, on diu no es fan que és corrupció. La declaració es preveu llarga. El jutge Calama ha habilitat 2 dies i al final podrà decretar o no mesures cautelars. Les acusacions particulars, 2 d'elles, ja han demanat presó provisional.
Veurem. Ara en parlarem perquè és i serà, sens dubte, la notícia també del dia. Però per tancar el que estàvem dient de Gabriel Rufián, Nacho.
Sí, aviam. A mi, a vegades, en la distància Madrid-Barcelona, em costa entendre certa animadversió generalitzada que sento entre el que podríem dir opinió publicada respecte a Gabriel Rufián quan les dades no acompanyen aquesta crítica generalitzada o aquest escepticisme generalitzat respecte a la seva figura, no? Hem vist les darreres setmanes diferents enquestes, el diari El País, per exemple, dient com el 52% dels votants que es plantegen recolzar Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu o el BNG, creuen que Gabriel Rufián hauria d'encapçalar aquesta aliança d'esquerres. Hem vist una enquesta al diari Ara parlant de la valoració excepcional i liderant la valoració de polítics segons els catalans. I, per tant, una primera conclusió que es podria treure és que és un personatge que genera cert interès, certa adhesió, cert entusiasme entre una part important de la població i especialment entre aquells que es situen a l'esquerra, no? I des d'aquesta perspectiva, el que ell planteja té sentit, perquè a l'esquerra del PSOE hi ha un espai que no està gaire bé articulat i sobretot que doncs, hi ha el risc, i és el que ell planteja, de que, per una banda, l'absència d'il·lusió i, d'altra banda, la incapacitat d'articular a través d'escons doncs un recolzament electoral doncs faci que les actuals majories doncs es vegin reduïdes. I el que ell planteja em sembla raonable. Jo, si tingués els plantejaments que té l'espai de l'esquerra del Partit Socialista, estaria preocupat pel que pugui passar amb aquest espai en els propers mesos i en els propers anys. Més encara quan hi ha un moment evident de crisi dintre de l'espai de la socialdemocràcia per diferents qüestions i, per tant, doncs té sentit que hi hagi qui es plantegi poder competir electoralment a la banda esquerra. I afegiria també que, escolta'm, ha estat interessant i és interessant veure l'evolució política de la gent, no?, en la darrera dècada. Jo esmeno que es declarés la independència per un tuit. Es va declarar la independència per moltes coses i, entre altres coses, perquè el responsable màxim, que era el president de la Generalitat, va voler. Si no, de qui parla malament aquella decisió no és de qui fa el tuit, és de qui de veritat es deixa condicionar per un tuit, que seria gravíssim. Molt greu.
Clar, la independència també és una manera de dir-ho molt fita, generosa, Nacho?
Sí. Seria una fita històrica i global.
Sí, declaràs...
Sí.
I l'evolució del personatge a mi m'ha interessat perquè, efectivament, Fa 10 anys, Gabriel Rufián era un outsider al Congrés dels Diputats, que treia impressores per intentar captar l'atenció dels mitjans, i diguem-ne no articulava grans missatges, però amb gran impacte. I en aquests moments, en termes relatius, el que estem veient és que Gabriel Rufián és dels diputats més contemporitzadors, és dels diputats que contribueix menys al que s'anomena polarització, és dels diputats que, després de 10 anys, i jo valoro molt la gent que acaba professionalitzant la seva activitat parlamentària. Una altra cosa és que ell entrés criticant això, però jo és que crec que ha acumulat molta experiència i que si anem a la llista de les coses que el seu grup parlamentari, encapçalat per ell, ha aconseguit els darrers anys, doncs jo crec que el saldo és clarament positiu, i que no s'entén ni la condonació del deute del Fla, ni els indults en el seu moment, ni la llei d'audiovisual que protegeix llengües com el català sense el seu paper i sense la seva pròpia evolució, no?
Maiol. Jo vaig seguir molt l'inici de Gabriel Rufián, perquè a la seva primera campanya jo estava seguint-la pel diari El País, precisament, i en aquesta evolució que expliqueu, que és molt bona, i estic molt d'acord amb el que diu el Jordi quan parla de que ell originalment, ho escriu a l'article, ell és de Podemos i d'Izquierda Unida, és d'aquest espai, i després passa a l'independentisme, hi ha una clau per entendre aquesta evolució de Gabriel Rufián, que és Joan Tardà. Ell, quan arriba en aquest paper més de bufó al Congrés o d'outsider, com li deia el Nacho Corredor, és el segon de Joan Tardà, i Joan Tardà representa més aquest espai central de negociació i de trobada amb les esquerres espanyoles, fins i tot en el moment més dur del procés. I és Joan Tardà el primer dirigent d'esquerra que una mica diu hem de fugir del processisme per anar a unes qüestions més pràctiques. I aquí és on Gabriel Rufián abraça aquest discurs i fuig totalment del que seria el procés o la dinàmica independentista, fins al punt que mediàticament, per exemple, entrevistar-lo a Catalunya és bastant més difícil que entrevistar-lo a Madrid. Per això també crec que hi ha un cert rebuig d'un votant independentista, que és el que ara deia el Nacho, i per això hi ha anat evolucionant, i l'única persona
és que... És el seu votant.
Exactament. Sí, és el seu votant qui no ho troba bé, i l'únic dirigent d'esquerra que defensa hores d'ara, i ja no és dirigent, que defensa la proposta de Gabriel Rufián, és Joan Tardà, perquè és la persona que políticament més l'ha influït en tots aquests anys d'evolució i de creixement i de construcció de la figura política que és avui Rufián.
Haig d'anar a publicitat. 2 minuts i ara tornem i també comentarem, parlant de Gabriel Rufián, el que va dir ahir.
Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
Creix, per tant, la pressió per un avançament electoral. Ara ho expliquem.
El matí de Catalunya Ràdio.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Quan viatge, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
A Wall Street, tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues, també.
Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no hauríem de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen el filòleg i escriptor Jordi Amat, la periodista del Crític Laura Aznar, el politòleg Nacho Corredor i la periodista del País Milagros Pérez Oliva. Que volia afegir una cosa sobre el que estàvem comentant de Gabriel Rufián. Milagros.
Sí, no, jo estic molt d'acord amb la visió que plantejava Nacho Corredor, en el sentit de que el que ell ha fet a la proposta que fa des de Madrid és una proposta que entra en un moment molt oportú en el que les esquerres estan no només desmembrades sinó barallades entre elles i, per tant, les expectatives electorals són desastroses i ell és l'única persona que és capaç d'aglutinar una idea positiva, no? Una idea de reaccionem, ens agrupem, i senyala una cosa que l'Ivan Redondo, que va ser el gran assessor de Moncloa durant molts anys, porta dient des de fa molt de temps, pràcticament a cada article que fa repeteix el mateix. A Espanya hi ha dos Espanyes en aquests moments i no són les que nosaltres pensàvem de la vieja i nova Espanya o les dos Espanyes que han de l'arnos el corazón, no? És una Espanya vertebrada per el Madrid DF, que és l'Espanya que representa la dreta i l'extrema dreta, l'aliança de l'extrema dreta i la dreta, cada vegada més influïda per l'extrema dreta, i a l'altra Espanya, que és tot lo de més, tot lo que no és DF, i que també hi ha dreta, per suposat, en la resta d'Espanya, però que la força d'aquesta segona Espanya, que seria la que s'articularia entorn de l'eix d'esquerres PSOE i altres forces d'esquerra estatals, més, que és la majoria de l'última investidura, les forces nacionalistes d'esquerres. Llavors, des d'aquest punt de vista, la proposta de Rufián és realment novedosa. El que passa és que pot quedar també en l'enèsima proposta de refundició de les esquerres nacionals, però la virtut que té és que no és una Izquierda Unida renovada que proposa una enèsima unitat de l'esquerra a tota Espanya, sinó que